Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Josep Maria Figueres passava a principis d'any pel magazín per presentar-nos el seu darrer llibre, Els periodistes indòmits, 10 biografies de periodistes catalans significatius, bona part d'ells exiliats després de la Guerra Civil. Periodisme valent i compromès. Avui, Periodistes indòmits es presenta en un acte organitzat per l'Arxiu Nacional de Catalunya en què es debatrà sobre mitjans de comunicació i l'actual procés per a la independència amb Jaume Sobrequés, Àlex Gutiérrez, Hilari Reguer, Isabel Clara Simó, Vicenç Villa Toro i l'autor del llibre. Per aquest motiu, avui ens hem volgut avançar en aquest debat, l'hem volgut iniciar precisament al magazín i fer un tastet abans que pugueu presenciar-lo a l'Arxiu Nacional de Catalunya aquesta tarda a partir de les 7. Però hem convidat a només tres dels participants, Josep Maria Figueres, historiador i autor de Periodistes indòmits. Josep Maria, molt bon dia.
Molt bon dia.
També ens acompanya el Jaume Sobrequés, historiador. Jaume, molt bon dia.
Bon dia.
I l'Àlex Gutiérrez, periodista i cap de la secció mèdia del diari Ara. Àlex, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Doncs intentarem, en el temps que disposem, uns 20 minutets, comparar dos moments històrics, parlar d'aquests mitjans de comunicació i del procés, contrastant el que es va fer i quina era la situació que reflecteix en el seu llibre Josep Maria Figueres i el moment actual. Quines similituds trobeu entre un moment i l'altre? Com que la situació és que tenim tots els convidats a fora, us aniré donant pas perquè establim un cert ordre. Comencem per Josep Maria Figueres.
Bé, l'acte d'avui, organitzat per l'Assemblea Nacional i per Òmnium Cultural, es debatrà aquesta situació a propòsit del llibre, més que una simple presentació del llibre, mitjans de comunicació i procés d'alliberament. És a dir, com els mitjans de comunicació incideixen, actuen, modifiquen, alteren, o simplement són aquell element que és el mirall, que és la pantalla, per tant, són protagonista, són testimoni, ho són tot, etc. I a partir d'aquí, doncs, veure el que en teoria de comunicació hi ha tants elements, des del silenci, des del silenci amb retard, des de la manipulació, l'alteració, la intoxicació, etc. Tota una sèrie d'elements, doncs, que seran comentats. Cada un dels ponents comentarà algun aspecte relacionat, doncs, amb, com ell ho veu, sigui amb la seva trajectòria. Per exemple, l'Hilari Reguer ha estat director de documents d'Església i parlarà, doncs, de censura, etc. Serà, per tant, una visió d'aquestes persones en relació, doncs, amb, segurament, l'esdeveniment històric més rellevant dels darrers anys en l'àmbit polític català.
Jaume Sobrequés, quines similituds trobes amb el que ens explicava el Josep Maria en el seu llibre, el que explica el Josep Maria en el seu llibre i el moment actual?
Bé, jo pràcticament penso que no n'hi ha cap de similitud, és a dir, perquè el llibre està molt centrat en un període, diríem, molt diferent de l'actual, bàsicament l'exili, la república, en fi, la guerra civil, i per conseqüent, si bé en les actituds de les persones de les quals parla el llibre hi ha certament un compromís nacional, aquesta seria l'única similitud, i encara no sabria amb qui s'ha de semblar, perquè el període de la premsa actualment en relació al procés és una situació patètica. Actualment hi ha un únic diari a Catalunya que, diríem, estigui pel procés obertament, sense fer la puta ni la Ramoneta, d'una manera clara, nítida. Hi ha un sol diari, una sola cadena de televisió, i encara d'un abast molt reduït, que estigui pel procés. Per tant, la situació, des d'aquest punt de vista, és bastant complicada a l'actualitat. Prima la premsa i les televisions, clar, hi ha exemples, per exemple, patètics, no?, de televisió, és el cas del Cuní, no?, de la 8 al dia, que d'una manera sobte, doncs, va minant, diríem, el procés, i encara aquest és una emissora que es fa en català. Per tant, similituds n'hi ha poques en la realitat històrica, per dir que no n'hi ha cap, i n'hi ha en les actituds d'alguns periodistes actuals, certament, i de periodistes del qual parla el llibre, que tenien aquesta preocupació per l'esdevenir nacional de Catalunya. Aquesta seria la principal similitud, semblança, entre els períodes dels quals s'ocupa Josep Maria Figueres en el seu llibre i l'actualitat.
Jo no sé si l'Àlex Gutiérrez com a periodista veu alguna altra similitud, Àlex.
Home, jo el que crec que hi ha compartit entre el període d'abans i el d'ara és una batalla, és a dir, un enfrontament, un conflicte molt obert i molt declarat pel control del relat. És a dir, per dues visions del món, del país, dues visions, fins i tot diria del periodisme, que tenen molt poc a veure l'una amb l'altra i que estan en conflicte perquè justament són dues realitats que intenten imposar cadascuna el seu relat. El que passa és que, evidentment, els mètodes pels quals, 80 anys enrere, es van imposar el relat o un determinat relat amb el franquisme, etc., doncs eren completament diferents, i el modus operandi dels diaris, etc., doncs ha canviat notablement, i per tant la manera, jo crec que no té res a veure, l'esperit, diguéssim, la manera com ara els mitjans tracten aquests temes, etc., però sí que algunes tàctiques de manipulació, algunes tàctiques de periodístiques, en el fons tenen a veure amb el mateix, que és el que dèiem, control del relat.
Llavors, els mitjans de comunicació actualment, diries que són protagonistes o testimonis, fent servir les paraules de Josep Maria Figueres?
Bé, jo crec que són protagonistes, en el sentit que realment, com que hi ha aquest frec a frec, hi ha aquestes dues cosmovisions que estan enfrontades, l'escenari o l'àgora on es juga aquesta confrontació és precisament els mitjans de comunicació, i per tant el procés o dir procés no s'explica. És a dir, els diaris no es limiten. En una condició ideal podries dir, no, els diaris expliquen, no?, la jornada del dia anterior, etc. Però en realitat aquesta visió, que és com molt utòpica i molt escèptica, no es correspon amb la realitat quan ho hem vist. Ara, per anar a un cas llunyà, però que ens pot ajudar justament per la distància, no? En el cas de Trump, per exemple, un mitjà com el New York Times, que té la seva cosmovisió, per entendre'ns, tot el que té a veure amb l'essència dels Estats Units, doncs, com que considera que està amenaçada, el New York Times, que és una construcció intel·lectual, és una manera de veure el món, és una sèrie de valors ordenats amb els quals mirar i entendre el món, evidentment, quan sent que aquesta manera d'entendre el món determinada es veu amenaçada, doncs fa un cert proselitisme per ensenyar o per explicar les bondats de la seva cosmovisió, diguéssim, de la seva manera d'endreçar el món. I aleshores, en aquest sentit, quan hi ha en joc a Catalunya, ara torno a Catalunya, quan hi ha en joc una redefinició brutal o no de l'encaix polític de Catalunya, del model social, de la construcció, doncs, en definitiva, d'una nova societat organitzada diferentment, és normal que diferents diaris que tenen visions enfrontades o que tenen visions molt discordants, doncs no només expliquin el que ha passat, sinó que ho expliquin amb la seva òptica i intentin de convèncer els seus lectors, el seu públic, que aquella, diguéssim, és la millor via, que aquella és la millor òptica.
Jaume Sobrequés, no sé si m'ha semblat que no hi està d'acord, si l'Àlex defensa que els mitjans són protagonistes en aquest procés. El Jaume abans ens responia, si no t'hi entès malament, tot el contrari.
No és ben bé tot el contrari, no? Absolut. Jo crec que en línia general el que diu l'Àlex és correcte. El que passa que, a veure, deixem-nos una mica, com he dit abans, de fer la puta i la Ramoneta, no? És a dir, Catalunya es troba avui en un procés d'alliberament nacional. Vale? En una altra època en diríem de descolonització. Ara això no està de moda i, per tant, no ho podem dir exactament.
Ara és desconnexió.
Perquè,
ara és desconnexió.
És a dir, de lluita per la independència.
Sí.
I aleshores, en aquest sentit, diríem, és quan la societat es divideix, per dir-ho d'alguna manera, o haurà de fer el dia que hi hagi el referèndum, entre el sí o el no. És a dir, jo vull saber si el diari X està clara, nítida i absolutament per la independència de Catalunya i juga aquesta carta o no hi està a favor. Si l'emissora de ràdio o el canal de televisió determinat finalment farà difusió a favor del sí o del no. És a dir, hi ha un moment en què la societat i, per tant, els mitjans de comunicació, que són protagonistes, i amb això estic d'acord, s'hauran de definir. I que les actituds, diríem, ambigües, no valdran. Hem de dir, per desgràcia nostra, d'aquells que creiem en el procés d'alliberament nacional de Catalunya, que les coses estan molt clares. És a dir, que La Vanguardia i El Periódico i El País i La Razón i El Mundo i l'ABC estan en contra de la independència de Catalunya i estan nítidament en contra. I que només disposem del diari del Punt Avui i de l'Ara com a instruments, i encara la valoració que faríem d'aquests dos diaris s'hauria de matisar, però en fi, siguem generosos i posem-los en el mateix bàndol i el mateix diríem de les emissores de ràdio o de les cadenes de televisió. Hi ha una única cadena de televisió i encara molt reduïda, la del Punt Avui, que està clara i nítida i obertament per la independència de Catalunya i que treballa i lluita i tracta de convèncer, com deia l'Àlex abans, en els seus oïdors en aquesta direcció. I, per tant, el panorama dels mitjans de comunicació en relació al tema del debat d'avui i del tema que ens ocupa és un panorama francament decebedor des del meu punt de vista.
Ha parlat Jaume sobre què? Sobre emissores de ràdio, premsa escrita, però referint-nos a les televisions, que també has esmentat, el cas de TV3. El cas de TV3 està sent molt criticada per la seva condició de televisió pública. Quina anàlisi en feu de la cobertura i el tractament que fa del procés? I me'n vaig a Josep Maria Figueres.
Bé, ampliant el que s'havia dit anteriorment, un parèntesi només, el 1932, a l'estiu, hi ha un gran debat a Catalunya sobre l'Estatut. Hi ha un posicionament claríssim dels mitjans de comunicació. Tens grans diaris del país, com puguin ser La Publicitat, La Humanitat, L'Opinió, etc., que van a favor. Altres que es posicionaran, com actualment, amb matisos, amb silencis, amb aquesta gradació de guardar distàncies. Però hi ha un altre posicionament, i el posicionament és el de la premsa de Madrid. Per tant, amb aquest panorama, a Catalunya també hi ha altres elements. En aquell moment hi havia una gran xarxa de taneus, de casinos, etc., l'associacionisme, i actualment tenim també tot un món de premsa digital, de premsa comarcal, etc., que fa que el país estigui molt interconnectat i que tingui aquest esperit crític que és molt diferent al d'altres mitjans. Per tant, el paper de la premsa escrita, que té la seva importància com a constructora d'unes pautes de referència, o el paper de la televisió, l'hem de comparar perquè amb aquests 20 anys han passat molts canvis. I un dels canvis és que l'audiència s'ha fragmentat. Però segueix sent encara un element de referència notable. I Televisió de Catalunya juga
contestant a la pregunta, un paper equidistant entre la seva posició de respectar formes, donant veu a totes les opcions parlamentàries o no, no cau en els excessos en els que altres mitjans actuen, com pugui ser el silenci, per exemple. Quan hi ha la gran convocatòria de la manifestació del 11 de setembre, un dels diaris que s'ha al·ludit fa uns moments, pràcticament manté un silenci. Quan aquesta concentració ha estat un èxit, surten portades i reportatges en color. O bé, posa un silenci sobre l'Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional amb el seu dia a dia, mentre que magnifica a una societat de la qual es desconeixen els seus fons de financiació, el nombre de militants i que esdevé només un element, com es va fer al País Basc, d'entitat artificial, d'intel·ligència política, com pugui ser aquesta societat civil catalana, i aleshores, doncs, grans reportatges amb aquesta. Aquesta posició del diari traeix l'esperit dels lectors. Televisió de Catalunya és una tribuna en la qual, doncs, cal analitzar amb molta cura el paper dels informatius, el paper de les tertúlies, etc. Però dona una veu molt àmplia, però, com diu el Jaume, no té un posicionament clar. Ara bé, des de els adversaris del procés de Madrid sí que ho veuen i segurament en el seu fort intern la tancarien, com tancarien altres instàncies que pugui haver-hi de normalització de la vida identitària, cultural, idiomàtica, etc. del país.
Uh-huh. Àlex, el paper de TV3, tu com el veus?
Home, jo crec que clar, és evident que TV3, la mera existència, per entendre'ns, de TV3, juga a favor de l'emancipació catalana. El sol fet que presenti una proposta de model audiovisual propi, un llenguatge televisiu que també és clarament distingible dels seus competidors, no només privats, sinó també públics espanyols, tot això, en el fons, és una aportació que, encara que no sigui un posicionament polític a favor d'una opció en un referèndum, és evident que, d'alguna manera, afavoreix que els catalans, quan sentim amenaçada la nostra identitat, el nostre sistema cultural, doncs reaccionem en un sentit o en un altre. I, per tant, dit això, jo entenc que no se li pot demanar a TV3 un posicionament que en una qüestió que divideix el 50%, doncs, sigui explícitament contrària, perquè és una televisió pública, i, per tant, els accionistes d'aquesta televisió són els ciutadans i els representants representats, en aquest cas, en el Parlament, i, per tant, és un Parlament plural i dividit en aquesta qüestió, és normal que la línia editorial, doncs, sigui... Bueno, i per això també explica el que deia ara el Josep Maria, que al final uns mitjans que són accionistes, com podríem dir, no? de TV3, és a dir, uns partits, perdó, en el cas del PP o Ciutadans, doncs, tenen aquesta voluntat de tancar-la perquè faci el que faci. És a dir, encara que fos la televisió més apolítica del món, fins i tot així seguiria sent un motor òptim de creació d'identitat, junt amb la immersió escolar. I, per tant, jo crec que TV3, que està sota mil lupes i que en aquesta batalla del relat dels altres mitjans de comunicació, de diaris i ràdio, és l'asa de tots els cops, doncs fa un paper que, a mi em sembla que en aquest sentit, és el que li pertoca fer, i jo no li demanaria... Sí, ni veig els excessos que, evidentment, se li denuncien des de mitjans obertament espanyolistes, però a mi em sembla que tampoc se li podria reclamar, doncs, un posicionament en aquest sentit que violentés el que, malgrat tot, doncs, és també més o menys la meitat de la població del país, no?
En Jaume ja ens ha comentat abans i ha fet exactament la classificació dels mitjans que estan clarament posicionats, amb el sí o amb el no, per tant, ha quedat clar, diria... Jaume.
Perquè hi ha digitals, la web, i alguns doncs, que també estan a favor del procés. Jo m'he referit als grans mitjans de comunicació, sobretot de televisió i, en fi, de premsa escrita. Però hi ha altres, premsa local, hi ha algunes revistes locals que tenen un posicionament més favorables al procés. I és just que això no ho oblidem quan fem aquestes classificacions. En quant a TV3, jo crec que l'anàlisi que ha fet l'Àlex és absolutament correcte, jo el comparteixo, en el fons és una anàlisi, des del meu punt de vista, resignat, eh? És una anàlisi resignat, és a dir, senyors, això és el que hi ha, eh? Aquesta és una televisió pública i hem d'anar fent, com he dit abans, ja ho he dit tres vegades, la puta i la Ramoneta, per mirar de contentar tothom, cosa que és impossible. I és un error en el moment històric en què ens trobem que hi hagi algú, que hi hagi algun mitjà que vulgui contentar a tothom. Això és impossible. Diríem, això és impossible. I per consegüent, caldrà, i a mesura que s'acosti el dia del referèndum, caldrà definicions més clares i més nítides. No s'hi valdrà la idea que a vegades tenen molts mitjans i molts periodistes del pluralisme informatiu. Aquesta és una gran fal·làcia, és una gran mentida i en el que afecta el procés és una gran traïció. El pluralisme informatiu en el tema que ens ocupa no existeix, no pot existir, perquè d'alguna manera allò que està en joc és prou important, és prou decisiu pel futur social, polític, econòmic del país, com perquè s'adoptin posicionaments ambigus. Hi ha algun mitjà que intenta encara exercir aquesta mena de pluralisme. TV3 és un d'aquests casos. TV3 és un d'aquests casos. Encara se sent massa marcada, massa vigilada pels ciutadans, pel PSC, pel PP, per tots aquells que estan en contra de l'alliberament nacional de Catalunya. I se senten vigilats i controlats. Bé, això, doncs, diguem que els hi queden 2 o 3 mesos per poder continuar amb aquesta actitud i que després, pesi a qui pesi, hauran de prendre un posicionament que jo espero que sigui a favor del sí, de la independència i del procés que tinguin davant.
Com s'expressa això, Jaume? Perdó, eh?
Sí. Us aviso que estem ja una mica fora de temps i volia fer-vos una última pregunta.
No, bueno, però l'Àlex m'ha fet una pregunta, no?
Per tant, sí que us demanaria que fóssiu molt directes a la resposta. Tu li preguntaves, Àlex, al Jaume?
És a dir, aquest posicionament que hauria de tenir TV3, com s'hauria d'explicitar? És a dir, en què s'hauria de traduir? Hauria de sortir el senyor del Telenotícies dient, escolti, vostè, voti independència. Hauríem de prohibir la presència de candidats espanyolistes a les entrevistes.
Jo ho dic molt clar. Donant més veu a tots aquells partits polítics, intel·lectuals, etc., que estan a favor de la independència, i donant menys veu a aquells que estan en contra i que tenen actituds agressives en contra de Catalunya i del procés. Aquest és un mitjà, donant més veu amb uns i menys veu als altres.
Jaume, deixeu-me que introdueixi la última qüestió i insisteixo, que us demanaria, si us plau, que fóssiu breus en la resposta. En el procés actual i parlant de mitjans de comunicació i d'informació, en aquest cas d'opinió, tenim les tertúlies i tenim les xarxes socials. Dos elements que fan que tinguem un volum d'informació extraordinària, un seguiment del dia a dia que jo pregunto, això acaba provocant un cansament en el ciutadà o bé serveix per esperonar-lo? Què considereu?
Depèn del mitjà i de com ho faci. M'explico. Quan els mitjans de comunicació unitaristes de Madrid parlen del procés, la veu és monocorda. Això se'ls hauria de preguntar amb els seus lectors, els seus receptors, els qui l'escolten, els qui ho veuen, si s'encansen d'aquesta visió monocorda. El que sí és evident és que periodísticament, quan hi ha el debat, diuen del xoc de les idees,
surt la veritat. Quan hi ha el debat, però no és un debat en el qual està tancat i es dediquen a repetir cadascú el seu discurs, sinó que hi pot haver una flexibilitat intel·lectual d'anàlisi i de esmicolament ideològic, és quan es produeix l'interès de l'espectador. En aquest sentit, cal dir que la pluralitat dels mitjans de comunicació catalans sempre ha estat més alta, com han explicat ara que esmentàveu les tertúlies, s'ha esmentat aquesta tipologia. Les tertúlies de Madrid escassament hi poden aparèixer un convidat. I si va el convidat és gairebé per fer el blanc d'una hostilitat com allò de les paradetes de Tirta al Blanc. Mentre que a Catalunya sempre hi ha una posició de respecte. Penso que aquest primer element és important. N'hi hauria un altre, que seria el posicionament en relació al que representa cada un dels mitjans. I aleshores els mitjans, coincideixo amb el Jaume, que en mesura que es radicalitzi, que avanci, que es tanqui aquest procés, perquè hi ha un conflicte, i aquest conflicte no és només un conflicte electoral conjuntural, sinó que és un conflicte estructural, és el de la relació de Catalunya amb Espanya, que durant un segle s'ha estat basada en l'opressió, en la violència i en l'ocupació, i durant un altre ha estat intentat basada en la democràcia i no ha funcionat cap de les dues. Per tant, bona part dels catalans estan dient, però no ho sabem perquè no se'ls deixa votar.
Que se'ns acaba el temps, Josep Maria.
Doncs seguirem aquesta tarda a les 7 a l'Arxiu Nacional.
Això mateix. Molt ràpidament, ja m'estic arriscant moltíssim. Jaume, curtíssim.
Les tertúlies...
Àlex, per si?
Jaume.
Les tertúlies de Catalunya són patètiques. És a dir, no n'hi ha ni una que per una persona independentista compromesa la puguis seguir amb satisfacció. Perquè fins i tot aquelles que aparentment sembla que ho haurien de ser, sempre tenen el tonto o la tonta de torn que, en fi, adopten posicions pluralistes, però que tenen com a missió desacreditar el procés i, per consegüent, les tertúlies, res millor no veure-les.
Molt bé, doncs deixem la...
El més sa és no veure tertúlies polítiques ni a Catalunya ni a Madrid.
Àlex, tanques.
D'acord, jo et diria que les tertúlies és veritat que sovint estan viciades perquè les persones que hi acudeixen responen, diguéssim, amb uns interessos molt concrets i van programats, van amb l'argumentari d'un partit a la mà. Dit això, a mi em sembla que no ens ha de fer por una tertúlia plural, que escoltar una opinió discordant, dissident, per ser, no és dolent. Insisteixo, sempre que sigui una posició intel·lectual honesta, a partir d'aquí discutim-ho.
Doncs la discussió continuarà aquesta tarda a partir de les 7 a l'Arxiu Nacional de Catalunya amb Josep Maria Figueres, en Jaume Sobrequés, Àlex Gutiérrez i alguns més els hem citat al començament d'aquest espai. Moltíssimes gràcies als tres, que vagi molt bé i molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.